Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, es reuneixen hores d'ara al barri de la Mina, on també es trobaran amb la seva alcaldessa. Una trobada que arriba després de l'espectacular tiroteig de dimarts a la nit, que va acabar, recordem, amb una dona ferida lleu. A les últimes hores, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs ha reiterat la necessitat d'aplicar mesures excepcionals per controlar i retirar armes de la mina. Per Filó Cañete, cal recuperar l'espai públic de manera urgent. I Junts per Catalunya presentarà una proposició de llei perquè es facin desallotjaments en menys de 48 hores quan es detecti una ocupació delinqüencial. Ho ha dit avui el president del grup parlamentari, Albert Batet, en unes jornades que se celebraven a Cardona, a Ràdio Sallent, en Hernández.
Batet ha criticat la inacció d'un govern de la Generalitat que diu que està paralitzat. És per això que han anunciat diversos projectes que presentaran al Congrés. El més important és el que vol combatre les ocupacions il·legals. Batet ha assegurat que cal canviar la llei perquè els propietaris no quedin indefensos quan els ocupen un habitatge.
Cal acció. S'ha d'acabar l'impunitat. Ja n'hi ha prou. Els drets també és el dret a la propietat i cal canviar aquesta indefensió absoluta de molts petits propietaris que no tenen les eines.
Les qüestions en matèria d'habitatge són competència de l'Estat i per això ha assegurat que ho tenen tot a punt per presentar la proposició de llei al Congrés. Batet també ha explicat altres projectes sobre la taula, com per exemple la posada en marxa de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya o de la Memòria Històrica, i també s'ha pactat una llei catalana d'immigració per si s'acaba culminant la delegació integral de competències de la Generalitat.
Precisament parlant d'ocupació d'un altre tipus, això sí, la Guàrdia Urbana de Badalona i la policia cordonen ara l'antiga escola Lola Anglada. Els agents insten els ocupants d'aquest edifici a sortir just en aquests moments. Un tema que anirem seguint durant la tarda. I arrenca la marató de donants de sang a Catalunya amb la intenció d'aconseguir arribar a les 10.000 donacions en 10 dies per recuperar les reserves que els bancs tenien abans de les festes de Nadal. La campanya ha començat avui i s'estendrà per un centenar de municipis. De la crònica internacional seguim pendents als Estats Units i dels greus incendis que afecten Califòrnia i que, recordem, ja han provocat la mort de 5 persones i l'evacuació de 130.000 veïns. Els incendis han obligat també a cancel·lar premiers i rodatges. I tallada a hores d'ara la B10 a la Ronda Litoral a la Barceloneta per un accident cap al nus de la Trinitat. Hi ha cues de gairebé 5 quilòmetres, un tema que també anirem seguint. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 9 de gener, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació més aviat assolellada, tranquil·la i molt transparent la que estem tenint aquest dijous. Només estan arribant alguns nuvolets prims, decoratius, que han d'anar a més, això sí, al llarg d'aquesta propera tarda, aquest vespre, entrant per les comarques de Ponent. En aquella banda lleidatana, el cel acabarà fins i tot una mica més carregat, amb quatre gotes despistades, bàsicament al Pirineu, o també alguna volva de neu ben escarrancida per damunt dels 2.000 metres. El que sí que podem advertir és del vent, que continuarà bufant amb ganes, amb tossuderia, a les comarques de Barcelona i de Tarragona, ja a Girona una mica menys que les últimes hores. I serà un vent de Ponent, per tant, farà que hi hagi un ambient molt suau. Novament, la temperatura de les immediates hores serà més pròpia del mes de març que no pas d'un 9 de gener. Tocarem els 20 graus a moltes comarques de la costa i prelitoral. El divendres, una situació molt semblant, el vent més fort, a les comarques centrals i la temperatura que no tindrà ganes d'afluixar. Per tant, de fred intens no en tindrem. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats coneixerem les claus per millorar la motivació i el compromís dels docents, segons un estudi. Parlarem amb Gerard Ferrer Esteban, coordinador del grup de recerca del Laboratori d'Educació Social. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per parlar d'ocupació i de l'eliminació dels verificadors de continguts en les xarxes socials de Meta. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Guim Martínez, cantant de rap. Continuarem amb Patrimoni per conversar amb Jaume Muntada, 50 anys com a membre del grup passebrista de Castellà. I acabarem amb Cultura per descobrir el nou llibre de la badalonina Judit Michel, Mira al cielo a través de los árboles. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Coincidint amb el desè aniversari del Servei d'Oncologia Radioteràpica, el Consorci Sanitari de Terrassa ha completat la renovació dels seus acceleradors lineals i ha incorporat un quart equip al seu búnquer de l'Hospital Universitari de Terrassa. Aquestes millores permeten que assumeixi l'increment de pacients del Vallès Occidental i altres comarques, posicionant-se com el segon centre de Catalunya en volum de tractaments radioteràpics després de l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospitalet de Llobregat. Amb aquesta ampliació i modernització, el Consorci ja atén 2.400 pacients anuals. D'aquests, 1.800 són del Vallès Occidental, incloent pacients derivats del Consorci Hospitalari Parc Taulí i de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. La resta, 600 pacients, provenen del Bages, el Berguedà, Cerdanya, el Moianès i el Solsonès i són tractats a la seu de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els nous acceleradors lineals permeten tractaments més precisos i eficients. Aquests dispositius adapten els raigs X d'alta energia per destruir cèl·lules canceroses amb mínim impacte sobre el teixit sa.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'executiva comarcal dels Comuns s'ha reunit aquest dimecres a Sabadell per estudiar els seus condicionants de cara als pressupostos del 2025 a la Generalitat. I un d'ells és la sanitat pública. Concretament, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell, on volen traslladar les consultes externes del Taulí. Joan Mena, regidor de Sabadell i exdiputat al Congrés, allarga la mà a l'alcaldessa Marta Ferrés per fer front comú.
Li diem a l'alcaldessa que fem un front comú de ciutat per aconseguir això, perquè si al final doncs, aconseguim que el Taulí sigui un hospital de nivell 3, tenim les consultes externes a la caserna de la Guàrdia Civil i ho completem amb l'escola d'infermeria que està prevista a l'espai de l'art tèxtil, doncs tindrem un triangle que no només serà per beneficiós pel conjunt de la sanitat pública del país, sinó que també tindrà a veure amb el coneixement i amb la investigació des del punt de vista de l'àmbit sanitari.
Tot plegat, per cert, a l'espera que es resolgui el litigi judicial per determinar si, finalment, la caserna torna a ser de titularitat municipal.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El viaducte del tren sobre el canal del Gorg començarà a elevar-se a partir del pròxim mes de febrer. Els treballs s'iniciaran just després que entri en funcionament la via alternativa de trens entre els carrers de Ponent i Narcís-Monturiol. Es tracta d'un pas elevat amb una longitud de 180 metres i on la velocitat dels trens es reduirà a 80 km hora. Aquest dijous l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, juntament amb el gerent de Marina Badalona i Manol Sanz, han visitat les obres. Els treballs de la via ferroviària alternativa comportaran la modificació de freqüència de pas dels trens durant dos caps de setmana, entre finals de gener i mitjans de febrer. Seguidament s'iniciaran les actuacions que permetran el salt viaducte d'un quilòmetre. Per l'alcalde de Badalona, la consolidació d'aquest gran projecte de ciutat, diu, permetrà situar el municipi en un dels més atractius de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'escoltem.
Finalitzar un projecte doncs, que portava 20 anys obert, un projecte doncs, que n'havia alguns moments que semblava que no s'acabaria mai i que doncs, bueno, ho hem tirat endavant, s'estan fent bé les coses i que convertiran aquest espai doncs, en un espai francament espectacular, envejable, i que situarà la nostra ciutat, totalment, estic totalment convençut, com una de les ciutats més atractives per viure.
La previsió és que els treballs d'aixecament del pont sobre el canal del Gorg estiguin enllestits durant el primer trimestre de 2026.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. La compra de la Casa Gomis per part del Ministeri de Cultura representa un millor manteniment i preservació d'aquest espai. Així ho ha assegurat la representant de la família Inés Gomis Bertran en declaracions aquest dimecres a l'informatiu del Prat Ràdio. De la seva banda, la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Ana Martín Cuello, assenyala que si bé no blinda aquest espai respecte a una eventual ampliació de l'aeroport, sí que ajuda a donar-lo a conèixer i reivindicar l'entorn natural on s'ubica.
Continuarà fent amb unes condicions molt millors que les que fem nosaltres, que érem a fi d'efecte uns particulars, l'obertura i la possibilitat de que tothom pugui visitar la casa.
No blinda, però sí que és veritat que el fet de conèixer la Casa Gomis, de poder-la conèixer de prop, tant la Casa Gomis com el seu voltant, fa que més ciutadania sigui conscient del que suposaria una ampliació de l'aeroport i com afectaria.
Aquest edifici, que va ser declarat com a bé d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya el 2021, és un dels màxims exponents de l'arquitectura racionalista.
Gràcies, Rocío. I de Rocío a Rocío, perquè ara ens informa des de Castellà Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. El castellarenc Pau Castellví, que va ser regidor de Junts per Castellà a l'anterior mandat, presideix des d'ara la nova sectorial pels drets de les persones amb discapacitat de Junts per Catalunya, que es va constituir a Sant Cugat del Vallès. Castellví va dir que aquesta sectorial neix de la mobilització d'un grup de persones de Junts que necessitaven un canal i volien posar aquest tema damunt la taula.
Gràcies, Rocío. Abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Amb la primera fase de les obres del complex aquàtic de Mirasol a punt de culminar, els veïns encara no veuen la llum al final del túnel, d'una de les reivindicacions més antigues del barri.
Volien una piscina per Mirasol. A l'actualitat ens trobem amb un complex aquàtic a Mirasol, amb la qual cosa, de lo que havia plantejat la gent en un principi, ha anat, al llarg d'aquests 25 anys, ha anat canviant. Igual que la gent que va demanar aquella piscina, en aquell moment volia una piscina d'esbarjo, per poder nedar una mica, per poder estar amb la família. Actualment aquella gent vol una piscina per fer aquagym.
Amb una inversió de més de 6 milions d'euros i una superfície de 3.900 metres quadrats, l'edifici estarà conformat per 3 plantes, dues de les quals soterrades. Tot i que està previst que la fase inicial quedi enllestida el primer trimestre d'enguany, els veïns es mostren preocupats per les afectacions que tindrà l'obertura del complex en la mobilitat del barri.
No tenim coneixement de que hagin contemplat el fet de fer aparcaments per la gent que vingui a usar la piscina. Mobilitat. Esperem que l'Ajuntament tingui un bon pla de mobilitat perquè els efectes no siguin gaire desastrosos, no?
Un cop finalitzin les primeres obres, la intenció és ampliar el complex en una segona fase que passarà per la reubicació de la pista que dona servei a l'Institut Escola Catalunya i dels vestuaris. En una tercera fase, està previst que s'habiliti un camp de futbol 7.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Un estudi coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació de la UOC i la Universitat de Barcelona ha analitzat les preferències que tenen els professors d'escoles de Noruega, Xile i Catalunya. Marxem fins a Badalona per parlar amb el Gerard Ferrer Esteban, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i coordinador del grup de recerca del Laboratori d'Educació Social, i el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí en trucada amb el Gerard. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquest estudi. Quins van ser els principals objectius d'aquesta recerca que vau realitzar?
Aviam, aquest estudi tenia principalment tres objectius. La més important seria saber les dimensions laborals, no?, del context de treball dels docents de primària i secundària de tres països diferents. Quines són les més importants pels docents? És a dir, quines són les preferències? Uh-huh. En aquestes dimensions incloíem des de la composició de l'alumnat, és a dir, si prefereixen doncs, treballar en aules més diverses o més homogènies. Després, l'avaluació, quins eren els mètodes que preferien. Si preferien objectius més estructurats, més clars o no, o més autonomia. Després també vam tenir en compte l'ambient de treball dels docents i, finalment, l'ús d'incentius econòmics. Després, doncs, els altres objectius es referien a la comparació d'aquests contextos, bàsicament.
Clar, quan escolliu els països, és Xile, Noruega i Catalunya. O sigui, aquests tres llocs, no? Per què vau escollir doncs, aquests contextos diferents?
Caldria contextualitzar una mica aquest estudi perquè s'emmarca dins un projecte europeu, uh-huh. encara que hi hagi Xile i també hi havia altres països. És un projecte europeu que està centrat en l'anàlisi del que serien els models de nova gestió pública en educació, no? Que són models de governança, models segons els quals s'organitzen els sistemes educatius i que estan caracteritzats sobretot per estar una mica orientats cap al mercat, no? Cap a la competència entre centres, cap a avaluacions basades en mètriques, etc. Aleshores, vam seleccionar per aquest estudi concret aquests tres contextos, que em sembla molt, molt diferents, però que tenien sentit perquè mostren tres escenaris diferents en termes de nova gestió pública. És a dir, aquest model d'organització es presenta de formes molt diferents a cada país. No? Mm. Per exemple, a Xile doncs, té un sistema molt jeràrquic, molt orientat al mercat, utilitza molt els resultats acadèmics, no?, per avaluar els docents. Hi ha molta escola privada. A Noruega, en canvi, és com l'altre extrem. No? Hi ha molt de lideratge dins els centres, horitzontal, molta autonomia professional, hi ha un enfocament molt col·laboratiu dins dels centres educatius, i després Catalunya doncs, estaria una mica enmig d'aquests dos contextos. No? Té autonomia, no? Però no està ben bé institucionalitzada. No? Té una altra proporció d'escoles concertades, no es fa un ús generalitzat dels resultats acadèmics, tot i que s'avaluen, no?, les competències. I, en definitiva, doncs, aquesta diversitat és la que ens permetia explorar com diferents marcs, diferents contextos polítics, culturals, condicionaven les preferències dels docents. No? Mm. I d'aquesta manera doncs, teníem una visió àmplia.
Clar, quan ara ens acabes d'explicar, no?, el context d'aquests contextos diferents, quines podries dir, no?, que són les preferències laborals de cada un o que destacaries de cada un d'aquests tres llocs?
Aviam, és que vam identificar tant preferències compartides, és a dir, que es veuen en els tres contextos, com individuals, no?, com comentaves tu. I aquestes preferències laborals que varien segons el context, hem vist que varien molt segons el context cultural i polític, no? I també fins i tot econòmic. Doncs vam veure, per exemple, diferències amb els incentius. A Xile, per exemple, es prefereixen els incentius individuals, però a Catalunya i Noruega no. I això doncs, ho hem pogut explicar per les diferències en les condicions materials del professorat, no? Que són objectivament pitjors a Xile que a Catalunya i sobretot a Noruega. A Noruega i Catalunya, en canvi, veiem que, per exemple, i això es podria explicar per una tradició d'una governança més col·laborativa, de cooperació, es valora molt positivament el suport entre iguals, entre el professorat. I després, en quant als incentius, hem vist que incentius col·lectius, em refereixo, hem vist que és una característica que es comparteix en els tres contextos. És a dir, tant a Xile com Noruega com Catalunya, doncs, si poguessin triar, doncs triarien incentius col·lectius, no? A Xile, a més dels individuals, però a Catalunya i Noruega en contraposició amb els incentius individuals.
També, amb això que expliques, sembla que Catalunya i Noruega tenen com més semblances que amb Xile. Podria tenir a veure amb tema Europa i Amèrica?
Doncs, clar, nosaltres ho atribuïm més a diferències en quant a model de governança, no? Perquè sí que és cert que a Amèrica predomina, sobretot a l'Amèrica del Nord, models orientats al mercat, no? Allò que dèiem de la nova gestió pública, però també es veu a Europa, no? Quan veiem Anglaterra, veiem que és un model que també es basa molt en la nova gestió pública. En canvi, Noruega i Catalunya, en aquest cas, doncs segueixen models, doncs, en certs aspectes més burocràtics, en certs aspectes més liberals, però que no segueixen, almenys de forma estricta, el model de nova gestió pública. Això no treu que Catalunya també tingui característiques d'aquest model, no? Com abans comentava el percentatge d'escola privada, concertada, en el cas de Catalunya, doncs això seria també una característica, no? d'aquest model. Llavors, jo potser no es diferenciaria tant per continents o per zones del món, que també hi ha, no? Hi ha constants, sinó més per al model que s'ha adoptat, no? Tradicionalment s'ha adoptat en cada context.
D'acord. Aquestes preferències comunes entre el professorat, quines conclusions heu extret?
Doncs, clar, aquí he de dir que nosaltres no vam explorar les motivacions, vam explorar les preferències. Llavors, per explicar aquestes preferències, hem hagut de triangular amb altres estudis, no? Uh-huh. Altres estudis que hagin parlat del per què es prefereix una i no una altra. Per exemple, a Noruega i Catalunya, la col·laboració i el suport entre el professorat són valors importants. Llavors, la preferència comuna sobre els incentius col·lectius es podrien explicar en la mesura en què es promou molt una visió compartida, s'eviten dinàmiques de competència interna que podrien erosionar l'ambient de treball. I a Xile, en canvi, creiem que estaria més alineat per les condicions, doncs, materials del professorat, no?
I llavors, per extreure totes aquestes conclusions, sobretot en les preferències aquestes que no són comunes, que tenen a veure amb el context que tu comentaves, quin ha sigut el procés que heu seguit en aquesta recerca?
Aviam, intentaré, doncs, explicar-ho perquè s'entengui, perquè va ser un procés molt articulat i llarg, però diguem que el nucli d'aquesta metodologia va ser l'ús d'una metodologia que es coneix com a experiment conjunt. No és una metodologia nova, però sí que és força innovadora en l'àmbit de les ciències socials i, sobretot, en l'àmbit de la recerca educativa. I és una metodologia que ens permet analitzar les preferències de forma més precisa i, en certa mesura, o en bona mesura, diria jo, lliure de biaixos. És un experiment que es fa amb qüestionaris.
Vale.
I què passa amb els qüestionaris? Que són preguntes directes, i aquestes preguntes directes a vegades porten a que els enquestats responguin segons les expectatives socials de l'enquestador o les mateixes expectatives de la societat sobre la seva pròpia feina. No? Per exemple, si tu els hi preguntes sobre incentius, potser les respostes no seran tant allò que pensa el que contesta, sinó més allò que espera que els altres, no, o que els altres esperen que tu contestis. No? Diem que és una metodologia que et permet evitar aquest biaix.
Llavors, a partir d'aquí, quins diries que són els principals desafiaments per aplicar polítiques educatives personalitzades segons, doncs, el context cultural de cada país o de cada lloc?
Desafiaments entesos com a reptes de les polítiques. Clar, jo em venen al cap molts desafiaments, serien els recursos, per exemple. Desafiaments també la mateixa diversitat cultural, lingüística de les aules, la mateixa formació. Diem que n'hi ha molts, i si pensem, per exemple, en el tema de l'avaluació, no? Una de les conclusions, i que jo crec que és molt rellevant d'aquest estudi, és que els docents prefereixen avaluacions qualitatives. Això significa que prefereixen que un col·lega els observi i digui com fa la seva feina, no? Un col·lega, diguem, un professional de l'educació, que no pas que sigui una avaluació externa feta per l'administració en base als resultats dels seus estudiants, no? Per exemple, establir un sistema d'avaluació d'observacions a classe, que fa poc sortien experiències pels diaris d'algunes escoles que ho fan, si es generalitza aquest sistema, s'han d'invertir una muntanya de recursos considerable, no? Aquest seria un dels reptes principals per donar resposta a aquesta preferència d'avaluació del professorat, sens dubte. I, bueno, hi haurien altres. La mateixa resistència al canvi per certes mesures polítiques, no?, del professorat o de la població, dels pares, de les famílies.
Doncs ara, Gerard, abans d'acabar, preguntar-te a tu, no?, quin creus que són els propers passos per continuar en aquesta línia d'investigació i també, doncs, si poguessis transmetre un missatge clau als responsables de polítiques educatives, doncs quin seria?
Propers passos, nosaltres hi hem estat donant moltes voltes perquè, òbviament, és una recerca que a nosaltres ens ha agradat molt fer i creiem que té moltes possibilitats de continuïtat. Doncs ens agradaria molt ampliar les dimensions que hem estudiat, perquè, òbviament, no són totes aquelles que defineixen el treball del docent i de la docent, ni molt menys. Ens agradaria també aprofundir en allò que no hem explorat, que són les motivacions. No hem vist les preferències, però ens ha faltat contestar a la pregunta del per què tenen aquestes preferències. No? Això també ens agradaria fer, i no basar-nos només en fonts secundàries. I també ampliar la mostra de països. Això també perquè, òbviament, hi ha limitacions associades a la tria dels països.
Clar.
I com a missatge em sembla que és bastant clar per com està plantejat el nostre estudi, que seria que s'escoltin, que es valorin les preferències dels docents, no? Perquè el seu benestar i la seva motivació són importants per millorar el sistema educatiu, no? I els mateixos resultats del sistema.
Doncs, Gerard Ferrer, Esteban, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i parlar-nos sobre aquest estudi i també, doncs, donar aquest missatge final de, doncs, que és important, no?, que s'ha d'escoltar els docents perquè si ells no estan motivats, doncs encara menys estaran els alumnes. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès. Bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
He perdut la sort en un minut. El sol al nord i al sud. El temps que no he tingut. El temps que no he viscut. Però no he perdut les ganes de viure, ni les ganes de veure. Amb ganes de més he perdut per guanyar. He perdut l'amor d'alguna flor, la por de tenir por. Un despertador mut, el colom de la pau. Quan he estat dins el pou, deia, i he guanyat tot el que porto amb mi, els dies que he viscut i els amics de veritat. He guanyat tot el que no he perdut. He guanyat perdent el que he perdut. I tu em fas anar de cul.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. We'll be right back.
Dos quarts de cinc de la tarda i entrem ara en el terreny de l'opinió a la tertúlia. Tres bandes, que avui la compartim amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera Badalona. Manel, molt bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any, Carme.
Què tal, com estàs?
Se me sent bé?
Ara et anem recuperant, sí. Has entrat amb poca força, però ara ja et tenim... Aquí en,
doncs bon any a tots, esperem que estigueu tots bé, no? I que, sí. hem entrat bé en, en aquesta trobada d'any.
Bueno, hem entrat una mica així d'esquenes, però vaja. Ja anirem fent. Anem a Terrassa. Allà hi tenim el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista. Josep, molt bona tarda i bon any.
Bona tarda, ben trobats i benvinguts. I benvinguda a la normalitat, eh?
Sí, tant. Això és el que necessitem tots, recuperar la normalitat. Deixeu-me que saludi també la Cuca Fernández, que és comunicadora, la tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Cuca.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda i bon any, eh?
I bon any,
tot. Tampoc no ens havíem vist, eh? Molt bé, doncs començarem a la tertúlia d'avui parlant d'un tema que, bueno, que torna a estar d'actualitat, anava a dir de moda, però de moda no, i és que sí que em feia pensar en uns anys enrere, quan hi va haver doncs, moltes ocupacions, no? Per reivindicar doncs, el dret a l'habitatge i que, bueno, de mica en mica ha anat quedant així una mica en el... no en l'oblit, perquè hi ha molts casos d'ocupació, de situacions i casuístiques de gent que no té un habitatge en condicions i que es veu doncs, en la necessitat de buscar-se una mica un espai. Parlem d'ocupació a propòsit d'un cas que està d'actualitat i és aquest cas que s'ha produït a Girona, un gironí que esperava una llicència d'obres per reformar el seu habitatge i que un bon dia, quan arriba, mentre estava esperant aquesta llicència per poder fer les obres, li comuniquen als veïns que hi ha uns moviments per allà a casa i quan arriba acompanyat pel seu pare es troba doncs, que hi ha tres persones ocupant aquest habitatge. Què fan? Truquen a la policia i després d'estar discutint sobre el tema, que si és casa meva, que si aquestes persones m'estan ocupant l'habitatge, el que fa la policia local és demanar-li que se'n vagin. Per què? Doncs perquè es veu que hi ha unes proves, un vídeo, en què se'ls veu cuinant a casa, cosa que el propietari diu que és impossible perquè no hi ha subministraments que facin possible allò. I, clar, la policia l'informa al propietari que davant d'aquesta situació, si demostren, que de fet ho demostren amb aquest vídeo, aquests ocupants porten més de 48 hores, ells no els poden desallotjar, que per això cal un ordre judicial i que, per tant, qui ha de marxar és el propietari. Us imagineu una situació, una situació així?
Clar, no és una situació única, o sigui que n'hi ha moltes. Ho has comentat que has parlat de la paraula moda. Jo crec que en molts dels casos també s'està convertint més en una qüestió de moda que en necessitat no real d'alguns dels que ocupen. O sigui que aquí jo crec que tenim bastants melons per comentar aquesta tarda.
Què us sembla, Manel?
La veritat és que ens sentiu bé, perquè jo no tinc el retorn, i ens sentiu bé, vosaltres?
Sí, jo ara sí.
Sí, vale, perfecte. Mira, jo crec que el que passa que la rellevància d'aquesta notícia està en la casuística, o sigui, és un cas, una excepció, és algo rellevant, és algo que és normal que els mitjans de comunicació li prenguin la notícia, la posin al solfa, però estem parlant de que hi ha milers d'ocupacions, no?, i que no totes són de la mateixa manera. I cada cas és un cas extraordinari, un cas que se tenen que valorar de distinta manera, no? O sigui, no necessàriament ha de ser així, com ha passat en aquest cas, que suposo que ja s'hauran pres les mesures oportunes. Des de luego, explicat tal tal i com s'ha explicat, diries, home, és una aberració que algú que esteu, no, tu tinguis que marxar, no? Que tinguis que marxar en un principi, perquè al final sí. Hi ha un juzgat que acabarà juzgant que aquests ocupes marxin de la propietat que no és seva, però això no restarà els mesos que aquest senyor propietari d'aquesta vivenda no la pugui fer servir. I vés a saber en quines condicions li deixaran la vivenda, no? I després aquestes persones es declaren insolvents i aleshores ell no recuperarà mai ni el temps ni els diners que faran falta per fer-ho. Però són sempre casuístiques molt concretes, no? El problema de fons és realment que té que haver-hi una legislació que doni solució, no?, aquest tipus de situacions tan comunes, no? Per un costat està, la notícia, per exemple, diu que de l'alcalde de Girona que es tindria que donar solució, sobretot legislativament, a los petits propietaris, com aquest senyor, que al final aquesta vivenda l'estava arreglant per ell, i no té sentit. Una altra cosa és los grandes tenedores o los grans bancs que tenen
molts
pisos en dipòsit. Exactament, no? O sigui, té que fer mal les dues coses, sí, perquè teòricament, aunque sigui del que sigui, no?, aquesta és una propietat privada, sigui la que sigui, no? I al final un jutge acabarà donant-li la raó. Però sí que tindria que la llei s'ha quedat una mica obsoleta, i el que està molt, molt, molt clar, que crec que ja l'he dit alguna vegada en aquesta emissora, és que si hi hagués una llei restrictiva ara mateix de que tot aquest que ocupa una vivenda la tinguessi que deixar immediatament per no ser seva, trobaríem un problema gravíssim de moltíssima gent que estarien al carrer i farien barriades senceres de barraques, no?, perquè la gent tindria que estar-hi en el carrer i farien lo possible. Però realment és un problema complex, molt complex, i un cas puntual no vol dir res. O sigui, simplement que és un cas puntual, una cosa que ens fa esgarrifar a tots, però n'hi ha desenes i desenes d'ocupació cada dia a tot Espanya, no?, i cada una té el seu timing, el seu temps, la seva denúncia, algunes són immediates. Jo, per exemple, he parlat alguna vegada en Guàrdia Urbana i, efectivament, si hi ha una ocupació immediata, ells van i treuen a la gent si són dintre de les 24 hores.
Sí.
Si la gent que ocupa la vivenda, per exemple, és gent amb famílies, amb canalla petita, no?,
clar, la cosa costa bastant més. És que estem parlant de moltes casuístiques que es poden donar moltíssimes, sí, casuístiques.
Moltes.
Moltes. Des de qui és la propietat, a qui ocupa, I evidentment, jo no sé, però jo us pregunto, davant d'aquestes opcions múltiples que hi puguin haver, hi hauria ocupacions que estarien justificades, hi hauria ocupacions que no?
Jo crec que tindrien que cobrir-les. Les administracions són les que han de cobrir aquestes mancances. Jo crec que la propietat privada, en cas d'aquests, per exemple, en aquest cas és una persona, un petit propietari, però jo crec que hem de protegir també la propietat privada. Però què és més important? Què prevaleix, la propietat privada o el dret a la vivenda digna? És que aquí tenim un confrontament...
Entre drets.
Entre drets, clar, què és el que prevaleix, què és el més important. Però clar, quan parlem de vivenda digna, en aquest cas, què estan fent les administracions per cobrir això? Perquè, clar, ara, segons el que comentava ell, són aquests propietaris o els grans fons els que han de cobrir aquesta mancança de vivenda, quan jo crec que realment és l'administració qui s'ha de començar a ocupar.
No té un sentit, Josep.
Jo crec que aquest tema, diria que és el món a l'inrevés. En concret, l'alcalde de Girona, el Lluc Salellas, que és advocat, havia estat parlamentari al Parlament de Catalunya per un partit, la CUP, candidatura d'Unitat Popular, amb tota una gran dosi de populisme. No critico jo cap partit polític, no són sant de la meva devoció, però tampoc els posaré en el punt de mira. Aleshores, jo crec que aquest senyor, si realment en el moment que el propietari presenta una sol·licitud de llicència d'obres per fer millores en la vivenda per anar-hi a viure, i l'Ajuntament, per una probable, no ho sé, em falten elements de judici, desídia, o per li entretenen a l'expedient i mentrestant se li col·loca algú, el que té pebrots, amb perdó de l'expressió, és que l'alcalde, el Salellas, es posi de banda dels que ocupen, en comptes de mirar, de donar una solució al propietari. I d'acord amb el que ha dit el Manel, i sense voler redundar amb el mateix, no podem passar pel mateix xeràs un gran tenidor, el Sareb, un gran propietari que té 600-700 pisos i que n'hi ocupen un o dos, doncs li poden donar vent per mi. A veure, no és un cas equiparable amb aquest. Tu estàs pendent, aquest xicot que és el propietari d'aquesta vivenda, a lo millor està ara a casa d'un parent o pagant un lloguer a l'espera de poder resoldre la reforma de la seva vivenda, i l'Ajuntament, quan tu li planteges a través de la policia, resulta que diuen que la raó la té el que t'ha ocupat. Això és surrealista total. Surrealista total. Llavors entens el per què doncs es creen empreses com la famosa Desocupa, que són gent d'ultradreta, que es brinden fins i tot amb convenis amb la pròpia policia a resoldre casos d'aquests doncs, a través de la força bruta. El món està a potes en l'aire.
També podem parlar de les màfies que es generen al voltant de l'ocupació, que també hi ha molta gent que està vulnerant aquests drets i estan afectant a la propietat privada. O sigui, això també podem obrir aquesta caixa de Pandora, no? Perquè també hi ha un món aquí dintre, eh?
Jo crec que tindríem que anar-hi a l'arrel del problema, no? I l'arrel del problema és que, ens agradi o no ens agradi, tothom necessita una vivenda. I en un moment donat, no?, quan la canalla se'ns fa grans, doncs necessiten volar de casa i necessiten viure en algun puesto. Jo crec que l'arrel del problema estaria en que, mentre que es pot fer negocis absolutament en tot, comprar un cotxe, comprar aliments, comprar moltes coses, no?, jo crec que tindria que haver una regularització estricta en quant a què es pot permetre especular amb el que els americans diuen bienes raíces, en la vivenda, no? O sigui, si s'especulen amb vivenda, anirem sempre de corcoll, sempre. Estarem, per què? Perquè la vivenda és algo que es demanarà cada vegada que vingui una generació nova, hi ha una demanda de vivenda i la
població llavors jo us pregunto, digues. Manel, si es fa una llei que és una llei estàndard i que ha de servir el mateix per un petit propietari que per un gran tenidor, no té massa sentit, tampoc.
No, però és que lo que no tindria que ser és que haguessin grans tenidors. O sigui, un gran tenidor no tindria ja que existir.
Val, final, però com que ja hi són, com que ja hi són, i l'únic que es pot treballar és a través de les lleis, la pregunta és... Cal que hi hagi una única llei per contemplar a tothom de la mateixa manera, o hi hauria d'haver unes casuístiques pensades per a cada cas?
Però és que tampoc... Jo crec que no són només els grans tenidors, és que hi ha molts petits propietaris que compren pisos amb els seus estalvis per poder tenir un rendiment el dia que es jubilen. És que ja no parlem de grans tenidors, parlem de gent que ha estalviat tota la vida, ha treballat, ha pagat els seus impostos i l'única... Pues, i tenen 4 o 5 pisos i amb això tenen un rendiment que s'ho han treballat durant tota la vida. Llavors, tampoc s'ha de jutjar aquesta gent i culpabilitzar-la.
No, però és que això tampoc no estaria considerat un gran tenidor.
No, bueno, però ja comencen a partir de... No sé, ara no sé quants són, a partir de 10, no?
Sí.
Perquè hi ha gent que com no pot invertir en unes altres coses, està invertint en vivenda. Mm-hmm. Llavors aquí jo crec que el que és l'administració es tindria que preocupar de buscar alternatives perquè la gent pogués invertir, jo què sé, doncs en empreses, en productivitat, en un altre, donar facilitats en un altre àmbit que no fos en el ladrillo, perquè vivim en una societat on sempre s'ha dit que el que fiques en ladrillo no ho perds mai. No? Bueno, jo és el que he sentit des de petita. Llavors,
No, però són precisament les pròpies administracions les que treuen un rèdit en quant a impostos, no? Quan es fan llicències d'obres, quan es fan l'IBI, quan es fa el pagament d'impostos de la vivenda, o sigui, els propis ajuntaments, sobretot ajuntament, perquè al final la construcció es fa en ajuntaments, són els que se beneficien en una part important dels seus recursos d'ajuntament a base de cobrar impostos a les vivendes que es fan dintre del seu municipi. Al final són tots el mateix.
Exacte, sí.
Això que deia la Cuca, que hi ha gent de cara a la jubilació que compra un, dos, tres pisos per poder-ne obtenir un rendiment, crec que es pot confrontar perfectament doncs amb el fet que ja fa uns anys que dura i que ningú no pot entendre, i encara menys, que els bancs no paguen un duro pels comptes d'estalvi. Doncs perquè, segons la Christine Lagarde, del Banc Central Europeu, doncs tenen molta liquiditat. Caraco, precisament perquè tenen molta liquiditat, raó de més perquè paguin liquidesa. El que no poden fer és prendre el preu a la gent d'aquesta manera.
Clar, aquí podríem tenir una solució.
El banc no paga res.
Clar, aquí jo crec que podríem tenir...
El banc no paga interessos per dipòsits d'estalvi, doncs la gent, potser, ha tret diners de la banca per portar-los un pis. Resulta que el vols llogar i que l'ocupen, i el jutge li dona la raó a l'ocupa perquè tu ja tens la teva vivenda sense ser un gran tenidor. Això és un peix que es mossega la cua.
Correcte.
Menys lleis i més rapidesa. Però, esclar, la rapidesa no pot venir des de la solució d'una entitat d'aquesta com Desocupa, que prové de la ultradreta, i repartint llenya, doncs, si fora els ocupes a canvi d'una gran suma de diners. El que ha ocupat també, potser, vol negociar amb l'autèntic propietari perquè si li dona 5.000 euros se'n va. Perdona, això és surrealisme total.
Sí, sí. No,
parlaves d'una solució?
Certament,
No, jo que veig la solució, aquesta alternativa del banc, que els bancs també pues, comencessin a fer això, com es feia abans, no? Que antigament ficaves els teus dinerets i et donaven uns rendiments i potser la gent no s'aniria tant cap a aquesta banda, no? D'invertir
sí,
en vivenda.
Sí, però si resultes que fas un pla de pensions i després els hi has de deixar la meitat, dius, pues quina gràcia
que després,
té tot
quan
això.
Tu, quan ho recuperes, has de pagar l'altra meitat que no has deixat de guanyar a l'Estat una altra vegada, és que al final també, jo crec que aquí l'administració té una feina molt de fons.
Paral·lelament, amb aquest tema de la vivenda, tenim tot el salau que hi ha amb els pisos turístics, Màlaga, Balears, Barcelona, Madrid, etc. I tenim el tema d'una llei que s'incompleix sempre, que és la de que del 100% d'un global del 100% de permisos de la construcció de vivendes, com a mínim un 30% real s'hauria de fer per habitatges de lloguer en condicions del que abans podia ser l'antiu Ministeri de la Vivenda. Vivendes de protecció oficial.
Habitatge
això
social.
No funciona.
Clar, però tu amb un propietari...
Però aquest joc juguem tots, Joan.
Diu que tothom...
Joan, juguem tots aquest joc.
I això no s'ha
de fer.
Josep.
Però jo, Josep, amb aquest joc juguem tots, perquè tu compres una vivenda de protecció oficial, la gaudeixes durant 20 anys i quan te vols anar a un altre puesto, una altra vivenda més gran o el que sigui, al mercat lliure, no? Vols que la VPO acabi deixant-te lliure aquesta vivenda per treure-li la major rentabilitat possible per poder-te comprar la següent casa. En aquest joc juguem absolutament tots i aquest
Correcte.
És el problema, no?
Això ho he viscut jo, al meu voltant, veure que gent que diu ui, els especuladors, els grans tenedors i són gent que ha tingut
tots
una opció a una vivenda de protecció oficial.
Tothom vol millorar, tothom vol progressar.
Però clar, mireu, hem de tenir una mica de consciència, no? També sí. Parlem d'ètica, també.
Deixeu-me que us expliqui una anècdota. Vinga. Quan abans d'esclatar la crisi del totxo del 2008 aquí a Espanya,
sí.
A Estats Units ja existia. Li va esclatar 2 anys abans que nosaltres, no? I li van preguntar a una venedora de pisos de Miami, no? Que era d'origen mexicano, i li van preguntar que com era l'especulació en el tema, per què la vivenda estava tan d'allò, etc. I aleshores la dona va dir, miri, és que passa una cosa molt curiosa. Vostès compra un cotxe, no? I un cotxe lo fa servir vostè durant 10 anys, no? I quan ven el cotxe no pretendrà vostè que el cotxe el vengui per el mateix preu que l'ha comprat, sinó que li tindrà que vendre per lo que li donguin per ell. Però la vivenda no passa el mateix. Vostè compra una vivenda, la gaudeix durant 10 anys, no? I quan, després d'haver-la gaudit, quan la ven, encara li treu més rentabilitat, no? I aleshores és el que passa, que juguem a l'especulació sobre el totxo. I això és el que es tindria que trobar la manera, i no sé quina és, perquè és complexa, no? Però sí que es tindria que trobar la manera. Ara ens estem fixant molt en aquella promoció que es va fer en Alemanya, en Viena, en Àustria, que van comprar molts pisos al voltant de Viena i tal, no? I hi ha molta gent que lloga. I aquí, per exemple, hem tingut una educació de que el que tiene un piso és millor tindre'l de propietat que no pagar lloguer, no? I són cultures distintes, no? I en Alemanya diuen que només el 70% de la gent està de lloguer, només el 30%
són
propietaris.
Home, clar, és que si els preus de lloguer fossin bastant més assequibles, que no et costessin la meitat del teu sou, segurament la gent es decidiria. Però per què al final també la gent jove es decideix per acabar comprant un pis? Doncs perquè els lloguers que estan pagant són tan desorbitats que pensen, clar, és que ja posats, em surt més a compte comprar un pis.
Una mica més, sí, sí, clar, sí, sí. Però tots hem jugat aquesta especulació.
Quants anys fa que les diferents administracions autonòmiques, i sense anar més lluny la catalana, pretenen fixar uns topalls als augments del preu mensual del lloguer i no se'n surt, digueu-m'ho.
Però és com és complex,
Se'n poden parir 10.000 de lleis.
I si en comptes de penalitzar i parlar dels propietaris amb aquesta, no sé, com si fossin...
Els culpables de tot, d'això,
per què no els acompanyem a que siguin més coherents i que lloguin els seus pisos amb uns preus raonables, els acompanyem amb unes bonificacions fiscals? No sé, és que jo no sóc... enginyera econòmica, però crec que hi hauria solucions per fer coses.
No, ho va fer Aznar va posar...
A veure, vinga.
Des del 2013, perdona, Manel, els que demanen una hipoteca al banc no tenen cap mena de desgravació fiscal.
Exacte, en temps
del...
Exacte, en el temps d'Aznar sí era,
entraria per aquí.
En el temps d'Aznar va promoure fer un estalvi, o sigui, una reducció important, i va generar una bombolla immobiliària enorme, no? Precisament perquè la vivenda, no?, era accessible a la gent, no? La gent accedeix a la vivenda i la vivenda puja de preu, no? O sigui que, al final, el problema més gran és que tenim un problema enorme que no li donem solució i que estem condenant a una generació sencera a que no puguin sortir de casa dels seus pares. I això, en menys de 10 anys, 15 anys, en repercutirà enormement a la nostra societat,
Bé, doncs, parlant de problemes, jo no sé si als Estats Units, i canviant de tema, si als Estats Units el fet que Mark Zuckerberg hagi decidit eliminar els verificadors de continguts d'Instagram i de Facebook, doncs crearan allà un batibull que serà com una mena de guerra civil a les xarxes. No ho sé, no sé si imaginar-m'ho així. Però la qüestió és que s'ha sumat a la tendència de la plataforma X, la qual cosa suposa que a partir d'ara doncs seran els propis usuaris qui s'encarregaran de fer aquesta verificació, de moderar els continguts, perquè és una manera, així ho ha justificat Mark Zuckerberg, de recuperar la llibertat d'expressió.
Uf! Sí.
Això de moment passarà als Estats Units. Veurem què passa a Europa, on sembla que aquí li han dit aquí tenim unes normes i tenim unes lleis que s'han de respectar. Ja veurem què passa. Però a vosaltres què us sembla d'entrada doncs aquesta tendència a eliminar precisament aquests verificadors de continguts, que és una feina de control que feien experts i també organitzacions independents, per dir això senyor sí, això no.
Que es parla com si fos la censura, sí. No? Que molta gent deia és que això és la censura.
I aquí la qualifica de censura.
Però no, a veure. Parlar de la censura és una paraula massa grossa, Jo tinc una neboda meva que treballa de verificadora de TikTok, no? I aleshores, abans de penjar un vídeo, quan un fa un vídeo i lo vol penjar, no? Primer té que passar per un verificador a veure si allà no surten gent despullada o gent fent aberracions, entesos? És normal que tinguin que passar per un filtre. Això és censura? No. És simplement una qüestió d'ètica, de moral, no? Aleshores, què és el que passa? Jo sí que sóc molt partidari de la llibertat d'expressió, sí que crec que tindria que haver-hi algú que limiti la quantitat de gent que menteix directament.
Jo apostaria per la intel·ligència de la gent que consumeix xarxes. O sigui, reforçaria l'educació i la intel·ligència.
Doncs haurien de començar a abandonar el vaixell. Haurien de començar a desfilar.
Ara us diré la meva per al·lusions. Sempre he dit, i no vull pas presumir de res, que quan jo estudiava periodisme, els 5 cursos que vaig fer a Bellaterra, ja vaig acabar... La carrera va ser la sort de poder acabar l'any 78 i vaig començar a exercir justament quan a mi em van prejubilar del món de les caixes d'estalvi, L'assignatura més important dels 5 anys que jo estudiava sempre vaig tenir molt clar que era la famosa deontologia professional. Aquesta paraula deontologia, evidentment amb reminiscències del grec, és aplicable, per exemple, al món de la medicina, al món de l'arquitectura, al món de l'arquitectura...
El codi propi de cada...
A les xarxes socials, que ja des d'un principi vaig dir que no hi volia estar-hi, a vegades hi ha algun amic meu que em diu: he vist un article teu al Facebook o a l'Instagram. Jo no l'hi he penjat perquè jo no hi soc. Déu me'n guard. A les xarxes socials no saben el que és la deontologia professional. I actualment, si les normes ens les ha de dictar el Zuckerberg de Facebook o l'Elon Musk, que és el principal assessor del Trump, que prendrà possessió d'aquí 11 dies... Bona nit i tapa't, Anem malament.
Bueno, entre altres coses, perquè les xarxes socials són un camp sense tanques, on cadascú pot dir el que li sembla. Ara ja anem cap aquí, Cadascú pot dir el que li sembla, ofengui o no, sigui veritat o sigui mentida.
I llegir-ho, Carme, i llegir-ho qui vulgui. I llegir-ho qui vulgui,
Això és com el mando de la tele, pots obrir-lo o tancar-lo.
Exactament, això mateix. No solament... és de les dues parts, l'emissor i el receptor. O sigui, el receptor, podem negar-nos a llegir segons quines coses.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per aquesta estoneta de conversa.
Gràcies a tots.
Ens continuarem a trobar amb Manel. Josep Cucà. Bona tarda.
Vinga, bon any.
Bon 2025.
Que vagi molt bé.
Molts diners, el que necessitaven eren...
Ja no tenim més temps.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp. al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.